a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 41 minuts al nostre tertuli habitual dels dimarts. Ens ha vingut, ens està venint una passió de riure, perquè és que m'ha vingut una passió de riure per això de les llenties farcides, en Ricard Cols, que sí, que n'havien existit, en Ramon, que diríem que se n'enfobia una mica, amb aquesta ironia, i en Josep Maria Matas, que se'n va a l'alimentària, bé, li podem deixar l'encàrrec que si en veu, que ens ho digui. Ricard, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ramon, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Josep Maria, bon,
bon dia, bona hora.
Quan havies vist llenties farcides?
No, jo no les he vistes. A mi m'havien explicat que els anys dels 36 al 39 hi havia puestos que hi havien llenties farcides i faves farcides. Es posaven en remull, sortia el farcit i llavors es condimentaven. O sigui que era un farcit natural, per això, d'un procés natural. No era un farcit industrial.
Avui en dia n'hi ha de farcides.
Sí.
Sí, agafen una xeringa amb l'agulla i li foten un extracte del que sigui i estan farcides.
No,
és fàcil.
Tot estava inventat ja.
Sí, Gustavo Llutat, diran.
Tot estava inventat. Imagina't. I si no vés a veure una exposició de certes civilitzacions antigues, com ara la dels etruscos que hi ha a Barcelona, i et descompte que moltes coses estaven inventades també.
Però això, segurament els macarrons farcits deuen existir, no, Josep Maria?
Sí.
Després gratinats.
Sí, clar. Sí, igual com els raviolis.
Però quina feinada, no?
I els colzes, tot això, que n'hi ha de farcits.
Els colzes?
Sí, la pasta aquesta, com els galets.
Ah, d'acord.
Els galets, dins li foten una mandonguilla allà.
I els tortellini, el famós tortellini.
Tot, home, escolta'm, ja ho veus.
No hem esmorzat avui.
Pasta, vinga, pasta. Pasta xuta.
Oficialment ja és el president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.
Felicitats.
Oficialment.
Quina gràcia.
Felicitats.
Gràcia, no?
Quines ganes que en tenies.
Ah, home, de dir-ho.
Clar,
s'ha tant de temps, no? El president estant, no sé què. Doncs oficialment ja
està. Per això, veus? Alguna cosa hi havia quan tu deies sortint i jo deia estant.
Tant. En Ramon Soler ja ho saben, que sempre hi ha alguna cosa.
Mira, eh? Mira. Pau i Caduri. Pau i Caduri.
Ens cantes la comissió... la recordes?
Dos de l'agrupació de balls populars, la Joana Fort i en Franxo
Núñez,
Toltes Núñez. El cap de colla de la mitjana de bastons, el Rafa Morillas, en Cisco Rossell, un globetrotters de la Festa Major, ha fet molts balls, entès en la matèria, sap molt bé de què va la cosa. L'Oriol Julià, cap de colla de la colla jove, servidor i l'incombustible i el tot terreny, en Josep Gràcia, en Gari, una de les persones que probablement amb infraestructures i amb altres temes hi entengui més de Sitges. Bé, a fer feina i aviam, ens il·lusiona.
Com deia aquell, bona sort, perquè la comissió sempre la necessita.
Sempre es necessita de bona sort i bé, probablement, això és una reflexió, passat el dia de reflexió, probablement no hi hauria de ser, perquè aviam, es complia un
tràmit administratiu, gairebé.
Però bé, se'm va demanar aviam si podia continuar amb una nova idea, amb un nou camí, em va il·lusionar, crec que almenys des del meu punt de vista hem treballat prou bé amb l'equip de govern, amb les regidories i regidors i regidora que ens han tocat treballar. Estem contents i bueno, també il·lusiona aquesta nova etapa. I ja està.
Encara hi ha gent que s'il·lusiona.
Faltaria més.
Els escoltaven el dimarts passat i pensaran potser...
Estaríem tots penjats si no ens il·lusionessin.
Però a diferència d'aquests que diuen que ens hem d'il·lusionar i hem de ser optimistes i hem de tenir de tot, a diferència d'això, em sembla que els que estem, si més no en aquesta comissió, el dia que no vagi bé la cosa no ens costarà gens d'aixecar-nos de la cadira. Això t'ho ben asseguro. Que hi ha qui li costa moltíssim d'aixecar-se de la cadira.
Ara m'ho has posat molt bé. Perquè en Ricard Cols va haver un dia en què es va haver d'aixecar de la cadira.
Sí. Sí, sí.
I ara resulta que roda el món i torna al món,
sí,
Ricard.
Sí, no ho sé. Tot el que es havia fet i van desfer, ara s'ha de tornar a fer.
Ahir pensava, eh? Quan ahir ens deien que Creu Roja de Barcelona torna a creure en la singularitat de Sitges i en la secció i en la...
Bueno, sempre és bo que...
3 anys han passat?
3 anys.
3 anys.
Sí, sí. 3 anys. Nosaltres vam plegar tot el desembre, el 18 de desembre del 2004. Sí, ja 3 anys, ja saps. Bé, bueno, suposo que s'han donat compte i, bueno, quan se'ns ho pega amb la mateixa pedra diversos cops i veus que no funciona, és bo que tirar enrere i reconèixer que, bueno, tots els podem equivocar. I bé, que els hi vagi bé i que tot funcioni. És l'únic que desitjo. Mm-hmm. Que vagi bé, que funcioni i que, bé, que sigui bo per Sitges i per tothom que cregui en la Creu Roja. Mm-hmm. Això és el principal.
Ja veus com hi ha de tot, eh?
I tant. I tant, i tant, i tant. La Creu Roja ha estat sempre una institució aquí, tota la vida, amb alts i baixos.
Exactament.
I va anar començant una mica cap avall quan van deixar de ser els voluntaris, que eren la força viva de la Creu Roja, perquè la Creu Roja sempre ha estat cosa de voluntaris.
Exactament.
Quan es va polititzar una mica, aleshores ens ha passat el que hi ha hagut, el que ha passat. Vaja.
La Creu Roja també va passar que ha sigut molts canvis entre la democràcia, deixar de ser militar, la part militar que tenia. Llavors tenia molt voluntariat a través del servei militar, gent jove, que d'aquí Sitges, que feien el servei militar. Tots els que estem aquí ho sabem, i alguns han tingut fills d'aquí Sitges, la majoria. Clar, el desaparèixer el servei militar ja va ser un canvi social gran. El desaparèixer l'objector de consciència, un altre canvi social per través del voluntariat. El voluntariat es nutria molt d'aquest nucle jugant.
Diem això dels objectors de consciència i sembla que parlem del segle passat, eh?
Sí, però no tant.
Era el segle passat.
Però no fa gaires anys.
Jo crec que tots tres m'han entès.
Exactament, ràpidament.
Ràpidament, eh?
Bueno, i llavors també un canvi social, hi ha hagut canvis socials a la joventut, a Espanya i aquí a Catalunya la joventut ha canviat molt, però molt socialment.
La professionalització dels conductors d'ambulàncies i les despeses, etc.
O sigui, tots uns canvis, i llavors ha sigut feixut tirar endavant. Però bé, fins a l'any 2004 es tirava endavant adaptant-se a la mesura que podíem als canvis socials. Perquè també, a més, hi havia unes responsabilitats, la societat s'ha tornat exigent, que fa molt bé, i alguns serveis que es presten es destina molta responsabilitat en fer-los. I has de saber compaginar el voluntariat amb el professional. I el voluntariat que sigui tan bo com el professional i que tingui un cert compromís.
Mm-hmm.
Tot això és difícil, però bé, va arribar un temps, un punt, que des de la central creia que es havia de fer d'una altra manera, i és quan 8 persones de Sitges vam deixar de dir, va dir, aquí ho teniu. Vosaltres voleu així, no voleu entrar en un consens, doncs aquí ho teniu.
Això no és ni nou ni vell, eh? Ja. Però sempre ens cridava l'atenció aquells que deien fa 3 anys enrere, passarà això, que passarà això, que passarà això, pam,
ja
sí, que ja ha passat, no? Sí, al fons, sí. Diguem-ne, no és que fos ni fàcil ni difícil fer un futurible, però vull dir, estava molt cantat aquell futurible, sí, que deixàveu sobre la taula, sí, fa 3 anys enrere,
sí,
a partir d'experiències anteriors que tampoc, exactament, no havien funcionat.
Exactament.
Això de la comarcalització, que no funcionava, que no hi havia
manera
de que
més funcionava. És que no comprenien que cada poble té les seves característiques, i per molt limítrofes que sigui un poble amb un altre, no són igual les societats. Cada societat és diferent. Es pot arribar a un consens, es pot treballar en certes coses en conjunt, però no es pot fer, com volíem, borrón i cuenta nueva i començar de nou amb amb altres característiques. Això és impossible. Amb temps i poc a poc i paciència es pot arribar a moltes coses consens, i és positiu algunes coses, perquè avui dia les distàncies pràcticament no existeixen, els mitjans són uns altres dels de fa 40 anys, 30 anys, però aquest poble té les seves característiques, i els dels dos al voltant els tenen les altres característiques, ni millors ni pitjors, cada un de les seves i el seu taranà. I bé, mesclar-ho és difícil.
Mm-hmm.
Encara que abans la pasta la mesclava amb la carn.
Ja ho diuen, que a vegades que els de baix veuen una cosa i els de dalt els costa més de veure.
Sí,
eh?
Sí, sí. Però bé, és el que hi ha.
I això en qualsevol, segurament en qualsevol àmbit, tothom més o menys pot dir el mateix, no? Els que estan a baix vivint el dia a dia veuen unes coses, i els que estan a dalt en veuen unes altres, i no sempre coincideixen l'anàlisi dels problemes i de les possibles solucions.
Sí. A molts nivells.
A molts nivells, no?
A molts nivells, uns estan sentats a la poltrona, i els altres trepitgen el carrer. I la diferència ve per aquí a vegades, que no saben la realitat.
Tot i que molt sovint, veritablement, la realitat és que trepitja el carrer.
És canviar plans generals o plans parcials, o canviar les quatre bombetes dels llums que es fonen. Que tot té la seva importància, però tot s'ha de tenir en compte. Llavors que hi ha prioritats, hi ha coses més grosses. D'acord que hi ha de ser-hi, però el dia a dia també és important el sot que hi ha al carrer, si s'aixeca o no una altra vegada el carrer del Retiro, coses d'aquestes, clar, home.
No, i aquest poble té unes característiques molt importants. El Ramon ara és president de la Festa Major. Per nosaltres aquest poble és molt important, la Festa Major. A un altre poble li dius la Festa Major i et dirà, bueno, i què? És així. A un altre poble diràs el Carnaval.
No, i en Ramon dirà que el que es demana ara per Festa Major no és el que es demanava fa 20 anys enrere.
Exactament.
Segurament. Les necessitats no són les mateixes.
Però el Ramon està aquí, ho toca i ho sap, i si alguna necessitat li diuen no són les mateixes,
ja, encara que bàsicament el fonament és el mateix, i ha de continuar sent el mateix.
Però també li costa trobar voluntaris, eh?
Esclar, que costa trobar voluntaris per tot.
Sí, la gent no vol responsabilitats, cada cop menys. A tot nivell, també.
Es torna a produir com la comissió anterior, no? Perquè vegis la circulació de gent com va d'un lloc a l'altre. Continuem tenint una Festa Major, diguem, carnavalera, amb tres excarnestoltes, com la comissió passada, hi havia tres excarnestoltes.
Oi, com ha sortit aquesta expressió, eh? Continuem tenint una festa
aviam,
no són les 10 del matí que t'ho diguin així.
No és que els de la comissió sortirem amb pluma i lentejuela, per la Festa Major.
Ja veig els balls bastants amb plometes allà.
Però perquè et fixis que el trànsit de gent
són els mateixos.
Sí, sí, el trànsit de gent que organitza, vols dir.
I probablement que fa la festa. Si tu vas a mirar la gent que surt disfressada per Carnaval, molta fa la Festa Major dins, sí. De Valls,
La majoria.
Esclar, no baixen del cel.
Probablement no trobarem massa més gent. I llavors, aviam, aquell que va pel carrer mirant el Carnaval a la seva manera, que ens s'apega amb totes les tanques, probablement per la Festa Major ens s'apega amb la tarima de l'entrada de Grallers. Que m'entens?
Perquè va cansat igual.
Bueno, sí, no acaba de descansar mai. I és així. Tothom
que la Festa Major...
té el seu rol.
La Festa Major encara és afortunada de no tenir tanques. Les úniques que té són les del Castell de Foc, però aquesta és per això, però almenys té aquesta fortuna.
Tenen una altra finalitat, les tanques del Castell de Foc, però per molts anys que no hi hagi tanques, perquè no es podria fer la festa. És diferent que el Carnaval.
Veus?
Jo crec que no es podria fer la festa en tanques. Inclús hi va haver un any, no sé si fa dos anys o tres, es va plantejar el dia de l'espetega foc de posar tanques. Prohibit posar tanques. Es pot prendre mal, punt. I és total.
Sí. Com era això que la gent no vol responsabilitats?
Oi, s'ha agradat això. Això t'ha agradat.
L'has dit, eh?
Oh, esclar, és que l'has dit i ha passat així.
Sí, perquè es busca una certa comoditat, i la comoditat a vegades passa per no tenir responsabilitats, tant a nivell particular com a nivell públic o coses d'aquestes. Responsabilitat no vol dir càrrecs, això és veritat. Ara sí que ajudar amb coses... Doncs la gent ja li està bé com està, o sigui, li costa agafar responsabilitats de veritat, i hi ha els comandaments intermitjos en molts llocs de que no se'n troben perquè no volen responsabilitats.
Ara ens crida l'atenció perquè en Ricard deia tothom s'ha tornat més exigent, i a la vegada tu dius, però hi ha molta gent que no vol assumir responsabilitats. Clar, és difícil.
És una opinió,
Però vull dir que és difícil mantenir un nivell d'exigència sense l'assumpció de responsabilitats, perquè si no n'hi ha, no pots demanar res a...
Sí, ja dic, responsabilitat no vol dir tenir càrrec ni politismes.
Sí, sí.
És difícil, i per exemple...
No, és que m'ha cridat l'atenció quan ho deies la setmana passada, que teníem el senyor Terol de l'Hotel Estela Barcelona, i que comentava el fet que hi haurà establiments, com ja hi ha establiments hores d'ara, que diuen que no és permès a l'entrada dels nens. I no és permès a l'entrada dels nens perquè molts pares no assumeixen la responsabilitat davant les seves criatures en un establiment. Aleshores, clar, tornàvem amb aquest argument tan pervers. Ets molt exigent quan vas a un lloc perquè et serveixin bé, i en canvi no seré tan exigent davant la responsabilitat amb les criatures.
Bueno,
no,
perquè
quedava molt atenció.
La societat ha optat per una tranquil·litat, un acomodament, un aburguesament, diguéssim, en general, I bueno, llavors totes volem tenir drets, però que no ens obliguin gaire, però volem tindre drets, perquè per exemple, parlant del tema, parlant de la Creu Roja, és una gran responsabilitat fer el servei de platges, una gran responsabilitat, perquè abans, anys enrere, durant anys enrere, passava alguna cosa a la platja i la gent no demanava el responsable civil, perquè ara avui dia a la mínima la gent et ve un advocat a demanar el responsable civil, o va una ambulància, una persona que caigui, que per lo que sigui, et de seguida et ve a demanar un responsable civil.
Ara m'aturo aquí, com va passar amb un ex responsable d'una comissió de carnaval quan un tractor va trepitjar el peu d'una noia i bé, va anar a parar al tribunal per això, no?
I això li passa
o com pot passar en festes
i fora de rua
i fora de rua. Fa anys,
o en festes majors i que si ara en cremo la camisa i que si ara en cremo no sé què.
Recordaré una anècdota, fa anys recordaré una anècdota, una noia de Sitges ballant es va trencar el peu amb un clot que hi havia al carrer. Va anar a buscar la Creu Roja, aquí va haver-hi un judici, ajuntament, la Creu Roja perquè la va assistir, bueno, i tots els camins, etc, etc, per arribar demanava responsabilitat. Vull dir que lliga amb el que diguem, amb el que diu el Josep Maria. La gent no va posar-s'hi perquè també tots som exigents. És aquell cap que es menja la cua.
Però hi ha qui viu d'aquestes coses, eh? Hi ha qui se'n posa amb un, en surt i se'n va cap un altre i es torna a tornar, en aquest cas
sí.
A torçar el peu, diguem, no?
Sí.
I deu anar mirant per terra, mira aquí hi ha un clot, clac, m'he torçat el... És exagerat, però hi ha gent que, i abogats que t'esperen a la porta de l'hospital, i això ho sabem tot.
Exactament.
Escolti'm, com s'han portat, que, com ho han fet, com, vol tirar-ho als tribunals. Ostres,
sí.
Ens estem tornant molt yanquis.
Exactament.
Que sí, home.
Sí.
Que sí, això ve d'allà.
Sí.
Això ve d'allà, el que va passar al Prado. Què va passar al Prado? Pues que es va despenjar...
El taló.
El que va... Vale, molt bé. És impensable que un sitgetà de peu d'aquests de tota la vida... Ja su quan dius això.
Però venen calfrets.
Però ja són accidents i ens ho hem d'agafar com a tal. Això no eximeix de que hi ha unes responsabilitats aquí per Tòquio, de que s'ha d'arreglar un teatre o un carrer o un lo que sigui.
El que sigui,
Però tampoc hem d'exagerar. Mm-hmm. I això és
la
cultura anglosaxona, que els llatins no hi estem acostumats.
Qui s'hi posa en un càrrec? I més si és de tipus voluntari.
Ningú.
Si es pot trobar en una situació com aquesta,
és difícil.
Si que a casa seva li diguin per què t'hi poses, si ja ho veus com acabaràs.
Però els pares que no deixen entrar els nens aquests llocs que no deixen entrar nens, perquè els pares no... estem en una societat que els pares treballen, deixen els nens al col·legi a dinar, els veuen tres quarts d'hora perquè a sobre tenen una xatxa que els cuida de 6 a 9. Aviam, aquests pares com poden educar els fills també? Vull dir, és que la societat ens ha portat fins aquí.
Bueno, a vegades tampoc és això, però jo me'n recordo l'avi quan tenia el Terramar, que hi havia un saló familiar que era per clients d'hotels amb nens, i llavors ja estaven allà tots els nens, i hi ha molts hotels que tenen guarderies, els restaurants no es pot arribar a fer, però vull dir, és una cosa que és de tota la vida. Els nens o són inquiets o perdó, són tontos.
Els nens són nens
però són els pares que han d'estar,
i els pares a vegades volem aquella comoditat, que hem de saber que amb una criatura d'una edat a una altra no la podem tenir, aquesta tranquil·litat. Doncs, o eduques bé el teu fill,
o vas a dinar a un altre,
que costa molt, o et quedes a dinar a casa.
O si entres en una botiga de certs articles, tenen l'hem vigilat, perquè certs articles en l'hem és lògic que els agafi, que els tiri terra.
Però no fa res més que el que ha de fer una criatura de l'edat que té.
Les 10. Ricard, gràcies. Ramon, gràcies. Josep Maria, gràcies. En 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.